Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Matinada, avui 12 de maig. A partir d'avui, doncs, tots els treballadors de l'Estat hauran de fixar l'entrada i a la sortida de la feina. Es tracta de la principal novetat que entrarà en vigor després de la convalidació del Reial Decret de la Llei 8/2019, publicat al BOE el 10 d'abril del 2019. Que obliga a totes les companyies, sense excepcions, a implantar un sistema de registre d'horari. Aquesta nit ens acompanya el celler del Cava amb el senyor Joaquim Illa. Parlarem amb Excelbit amb el senyor Joan Conill. Us recomanarem el llibre El Calidoscopi, de Montserrat Rossinyol. Com deixar de fumar amb teràpies marina. I començarem el programa tot seguit amb la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. I've got trouble wall to wall.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs.
Vins i caves.
Bé, doncs comencem avui el nostre programa amb el celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona i amb el senyor Joaquim Illa, com sempre. Però abans de saludar-lo, recordem que el celler de Sant Gervasi, el programa de Matinada i Càritas Catalunya, anem tots juntets perquè totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Celler de Sant Gervasi, una part del cost es destina a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Ara sí, donem la benvinguda al senyor Joaquim Illa. Molt bona matinada, senyor Illa.
Hola, què tal? Com estàs, Esther? Bona matinada a tothom qui ens escolta. Hola, Jordi.
Bé, doncs és un plaer. Queda saludat també el nostre tècnic, el nostre Jordi, que sense ell doncs no podríem fer el programa.
Exactament.
Avui el senyor Illa ens parlarà d'un tipus de vi, el rosat, que està prenent doncs molta força. És així, senyor Illa?
Defensar-los, com jo mateix ho faig, no és res més que descobrir els nous rosats de l'última anyada, que està acabada d'elaborar amb tota la seva explosió d'aromes i frescura. És un autèntic festival.
Diu vostè que és un festival, es veure. Expliqui'ns per què.
Bueno, la marcada personalitat del rosat resideix en el mètode utilitzat per obtenir-lo. solament s'obté de la garnatxa. El sistema de sangrat serà el de most en flor, que mai serà el de premsat al raïm. D'aquí ve que per produir una ampolla de rosat siguin necessaris 2 quilos de raïm negre. Això fa que els vins de color rosat siguin els més versàtils a l'hora de triar un vi. Per una bona carn blanca, per exemple, també sent un bon recurs per segons quines cuines, l'asiàtica o bé l'italiana, quin plaer dona menjar una pizza amb un vi rosat. És impressionant. És un vi sense complexos, però complexa, que es mereix una categoria de pòdium entre els vins prèmits. Són antigues les creences de que un vi rosat és un vi només per dones, un vi que no té gaire qualitat. La tendència i el consum ho estan demostrant amb tota caducitat.
Doncs jo, senyor Illa, tenia entès que era un vi per quan no saps què comprar, si un vi negre o un blanc.
Bueno, sí, efectivament. Mira, Esther, en els rànquings més coneguts citen vins caríssims amb una criança, pel meu gust, un error, Perquè un rosat ha de ser fruitós, floral, alegre i fresc. També ens fan servir com a rosats per fer xampany, i ara estan molt de moda. Però a quins preus, escolta, mare de Déu, i l'hem de vendre, val més un bon vi rosat per acompanyar una simple pizza, i la butxaca no se'n ressent.
Veig que vostè és un enamorat de l'estalvi, oi que sí?
Estimada, jo crec que tal com t'he dit que el que dona... I tots uns clients alguna vegada que amb els diners no s'hi juga. Poca broma. Per què parlar d'un bé, d'una cosa que a mi m'agrada més del que val? No cal.
Bé, jo penso, senyor Illa, que ho hem de deixar aquí. Què li sembla avui vostè o jo? I parlem ja de diferents conceptes, No és que a mi gastar més o menys m'agradi, sinó simplement que considero que en certes ocasions és bo tirar la casa per la finestra.
Exacte, en certes ocasions. Això vostè ho ha dit, i deixem que sigui el celler de Sant Gervasi i continuar lluitant per la pobresa infantil com ho ha fet sempre.
Doncs és clar que sí, estic totalment d'acord amb vostè. Recordem, doncs, a punt ja d'acabar aquesta xerrada amb el senyor Illa, que avui hem parlat d'aquests vins rosats. En el senyor Illa li agraden molt,
Sí, perquè ara és el moment. Ara és el moment que el que estan sortint rosats fantàstics, vull dir, i a més amb un preu que la butxaca no se'n ressent. Això no ho repeteixo. Ho torno a dir. La butxaca no se'n ressent.
És molt important. Doncs recordem que podeu passar pel celler de Sant Gervasi del carrer Vallmajor 31 de Barcelona o pel celler del Cava del carrer Galileu 238 de Terrassa.
Molt bé.
Trobareu una gran varietat de vins i caves i, sobretot, com sempre dic, un gran tracte. Oi que sí, senyor Illa?
I tant.
Recordem també que la solidaritat del programa de matinada i el celler de Sant Gervasi per totes aquelles ampolles de cava que adquiriu de la marca Sant Gervasi va destinada una part del cost a Càritas Catalunya per la pobresa infantil. Senyor Illa, moltíssimes gràcies i molt bona matinada.
Bona matinada a tothom qui ens escolta. Jordi, a reveure.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@celledesantgervasi.com.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics, 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir.
I nosaltres estem dintre del nostre programa i parlem de salut, perquè a mesura que anem fent anys, el nostre cos es va deteriorant i és important els complements de prevenció. Per parlar-nos d'aquests complements ens acompanya el senyor Joan Conill Aixalà, soci fundador d'Obiti Group i d'Excelvit, i també a la seva dreta en Sònia Caballero, de CEO Excelvit. És un plaer que pugueu ser aquí amb nosaltres, aquí a El, com sempre, la vostra companyia, però abans de parlar dels complements Excelvit, parlem d'aquestes dues empreses que acabem de mencionar. Què tenim darrere dels complements Excelvit? Quan van néixer?
Són dues empreses, com bé has dit. La primera empresa, que es diu Obiti, és la que d'alguna manera du a terme tot el tema d'investigació i de patents. Va néixer l'any 2011. És una empresa que s'ha dedicat, sobretot, com dic, a investigar en facultats, hospitals. I després Excelvit és la comercialitzadora del producte per a Espanya i pel resta del món. I va néixer el 2014.
Realment sou bastant joves, no? Quins són els objectius d'aquests complements?
L'objectiu d'Excelvit és un descobriment que faig jo, juntament amb investigadors de universitats, i és que descobrim un complement diferent en els altres complements que té unes característiques que nosaltres definim com una matriu regeneradora. O sigui, que el que afavoreix és la regeneració de l'organisme quan tu et prens aquest complement. Per aquest motiu, d'alguna manera, som una startup, que ara ja som una empresa consolidada, però vam poder néixer i perdurar en el temps perquè érem diferents. No érem el típic complement que avui en dia està tan de moda com col·làgen i aquests altres complements. I això ens ha permès, el ser diferent i d'alguna manera ser innovadors, ens ha permès estar al mercat i ara començar una expansió internacional.
Com actua, quan parlem d'Excelvit, sobre el nostre cos, sobre el nostre organisme?
El que sabem pels estudis és que a mesura que ens fem grans hi ha un fenomen que es diu inflamaging, que és una inflamació crònica silenciosa que es va establint sense que el mateix cos ho detecti. Doncs el que sabem és que aquesta inflamació es pot d'alguna manera anar frenant i un cop has començat a frenar-la, millorar tots els mecanismes de regeneració que també tenim durant tota la nostra vida, encara que quan ens hem fent grans anem perdent aquesta facultat de regeneració. Per tant, Excelvit el que fa està dirigit al control d'aquesta inflamació crònica de baix grau, que es diu, i després estimular els nostres propis mecanismes de regeneració. Perquè s'entengui d'alguna manera, tothom ha sentit a parlar de les cèl·lules mare, doncs el que fa és protegir aquestes cèl·lules mare i fer que aquestes cèl·lules mare comencin, d'alguna manera, a fer una activitat més normalitzada.
Quins són els productes que en aquest moment s'anirà Excelvit? De què disposem en el mercat?
Nosaltres tenim diverses línies, potser la Sònia us ho explicarà millor, però bàsicament tenim una línia wellness, on nosaltres diem és una línia per frenar l'envelliment, el que diem l'envelliment saludable. És una nova línia d'acció preventiva, però molt interessant a partir dels 35-40 anys. I després tenim una línia també cosmètica i deportiva, però potser, Sònia, pots...
Sí. Tenim l'Excelvit pur, que es diu que es pot trobar en farmàcies, per a farmàcies i establiments especialitzats, el qual... els metges, perquè sempre anem a prescripció mèdica, l'estan prescrivint per, sobretot, una prevenció i una altra com a tractament base d'algunes malalties. D'acord? Sempre diem que l'Excelvit no cura, però sí que ajuda i potencia altres principis actius o altres fàrmacs que s'estigui prenent la persona. El tema cosmètic, per exemple, tenim dos productes a dia d'avui, un que és el sèrum, que és una crema hidratant, i l'altre que és una emoliente, que funciona molt bé, sobretot per gent que tinc que pateixi doncs, de psoriasis, de pells atòpiques, úlceres. Estem fent un estudi actualment amb l'Hospital Doctor Negrín de Gran Canària amb la cicatrització i úlceres per pressió. Estem veient que amb la ingesta seria la nutricosmètica, el que és la ingesta oral i el tòpic, doncs actua molt millor el producte, no només a nivell superficial de la pell, sinó a nivell intern, regenerant el que són els fibroblastos i el col·làgen. D'aquesta manera, el públic i els metges ens han demanat doncs, si podíem fer més complements, més games, i ara, en breu, en un mes, tindrem una gamma d'esport que servirà doncs, per recuperació de quan un fa un esforç i també doncs, per abans de l'esport, per tenir aquesta energia i per evitar lesions. Nosaltres hem fet uns estudis fa uns anys amb el CAR de Sant Cugat, on es va veure doncs, que l'Excelvit, amb esforç màxim, doncs, baixava algunes pulsacions. Podem dir doncs, que és un producte que té la similitud d'un cardioprotector. Aleshores, bueno, i que també amb fatiga, la fatiga, la recuperació, si prens Excelvit, és molt més ràpida que si no el prens. Tenim ja bastants esportistes, gent que fa maratons, els runners, doncs que l'estan prenent, perquè no se senten aquest esgotament després de fer un exercici important.
Quines serien les dosis recomanades?
Bé, tenim diferents models. Una cosa seria de prevenció i amb estat normal, és a dir, no un estat hostil, serien unes 3 càpsules al dia, entre 3 i 4, o tenim diferents formats. Primer explicaré això. Tenim les càpsules, que tenim un pot de 90 càpsules, i llavors tenim un pot de pols de 150 grams, amb aroma cítric també per la gent que no li agradi el gust a ou, no? I llavors tenim uns sobres. La dosis, l'equivalència de les dosis és un cacito d'aquest pols de 4 grams serien 3-4 càpsules. Aleshores, en un entorn normal, on una persona té els pilars, no?, doncs que fa exercici, té un bon descans, no pateix molt d'estrès, etc., la dosi de manteniment serien entre 3 i 4 càpsules al dia, 2 al matí i 2 a la tarda vespre, però si patim d'alguna dolència o ja tenim una edat que passem cap dels 65, aquesta dosi s'incrementaria amb el doble. Però això sempre diem que això sempre que ho prescrigui el metge i faci el seguiment al metge, el qual sabrà exactament la dosi. Tenim molts metges que diuen, ostres, és que amb la dosi adequada l'efecte és molt bo. Aquí està el secret de l'Excelvit, no? De donar la dosi que el metge cregui adequada.
A qui va dirigit Excelvit?
Bàsicament, com he dit abans, a partir dels 60-65 anys, comencen a tenir un deteriorament de l'organisme i si no fem prevenció, això anirà avançant i tindrem una vellesa més aviat dificultosa, no? Doncs aquest gran grup de persones que fa anys que s'ho prenen i que han estat la base dels nostres estudis i dels nostres coneixements, és potser el gran grup és frenar aquesta o millorar la qualitat de vida, l'envelliment saludable. Diguéssim que aquest és el primer gran grup. Després hi ha grups, com ha dit la Sònia, d'esportistes interessats en millorar el rendiment, i després hi ha el que diem la cultura de la salut. Aquella persona que es planteja als 35-40 anys continua estant en forma. Llavors aquest és l'altre gran grup que tenim. Aquí en Espanya encara no hi ha aquesta cultura molt, però, per exemple, als Estats Units, on ja estem entrant, hi ha una gran demanda d'aquests productes anti-aging, de frenar l'envelliment. I aquí és on estem, amb estudis científics, evidentment, recolzant tot allò que diem, perquè ho tenim demostrat, amb estudis que hem fet amb universitats, amb l'UAB, amb l'UB, hem fet estudis amb en Vall d'Hebron, vull dir, demostrant allò que estem dient i avançant.
Podem, aleshores, considerar que Excelvit és un complement preventiu?
Sí, totalment.
Totalment. Nosaltres aboguem, sobretot, no per la cultura de la malaltia, sinó per la medicina de la prevenció. És molt important, canviem d'hàbits, però a vegades passa el mateix amb l'alimentació, no? No sabem què mengem, aliments processats, etc. Tot això que ara estem començant a ser conscients, també hem d'evitar o preveure doncs, que com volem envellir. Ara, abans, una persona de 65 anys doncs, era una persona gran, ara una persona de 65 anys doncs, que jubila té encara uns 20 o 25 anys, o 30, perquè cada vegada l'esperança de vida està pujant amb unes condicions doncs, bastant bones. Per tant, contra més ajudem a que aquesta etapa de la vida sigui millor, doncs serà molt millor per la societat.
On podem trobar els productes Estelvit?
Jo volia abans també definir un grup, que potser no hem dit, és una línia neurològica.
Sí.
En aquí estem també treballant molt, perquè hem vist que té efectes neuroprotectors i neuroregeneradors, perquè una de les qualitats que anem perdent a mesura que ens fem grans és la capacitat intel·lectual en moltes malalties com l'Alzheimer, com la demència senil, i aquí és on també on estem treballant de manera científica i amb metges d'una manera molt intensa. Bàsicament on es pot trobar és a farmàcies, o sigui, a farmàcia el producte es pot dir que ja es pot trobar qualsevol
farmàcia. Sí, tenim el Codi Nacional, està amb les plataformes que subministren les farmàcies, és a dir, que si una persona va a la farmàcia, demana Excelvit, amb C, ho poden demanar i a la tarda tenir-ho, perquè ho tenen les plataformes. Hi ha alguns herbolaris que també ho tenen, i per a farmàcies.
I ja per acabar, uns últims consells pels nostres oïdors, oïdores que ens estan escoltant.
Bé, jo el consell des de que, evidentment, jo tinc ara quasi 42 anys aquest mes i fa uns anys que ja em vaig proposar doncs, canviar uns hàbits de vida i sobretot és visualitzar com vull el meu futur. És a dir, no faig una dieta per estar més prima, sinó per viure més. Per tant, en aquesta dieta incorporo l'Excelvit perquè porta tots els nutrients necessaris per a la regeneració dels teixits i el que vull fer és viure més i millor. Aleshores, per mi seria el plus de vida que dona Excelvit en aquest cas, no?
I per vostè?
Jo el que diria és que estem avasats a que les coses a vegades són inamovibles, no? Allò que sempre ens han dit o que la ciència fins i tot ha dit, però hi ha un principi en la ciència és que res és cert fins a que no es demostra el contrari, no? Llavors, per això el que vull dir, que realment l'envelliment és un concepte fisiològic que està canviant. Als Estats Units ja hi ha grans empreses que estan invertint molts diners per obtenir, jo ja parlant d'immortalitat, no? Però jo ja no arribo tant. Però sí és cert que l'envelliment tractat com un desajust, com una fins i tot malaltia, es pot millorar moltíssim i s'està descobrint científicament, i tenim la sort que aquí a Catalunya també ho estem aconseguint amb Excelvit i altres empreses, però que som pioners a nivell mundial en aquests moments.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Hem parlat amb el senyor Joan Cunill Aixalà i amb la senyora Sònia Caballero sobre el complement Excelvit de la prevenció per a la salut.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ràdio Estel. Pels que us costa dormir, de matinada, amb Esther Nosàs. Què llegim?
I nosaltres seguim a De Matinada. Ara us volem presentar un llibre. El llibre porta per títol El Caleidoscopi, de l'editorial Gregal. I és la primera novel·la de la terrassenca a Montserrat Rossinyol, que li donem la benvinguda en el programa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.
Moltes gràcies a tu, Esther. Ha estat un plaer. La primera entrevista.
Bé, doncs sempre és bo començar, no?
I tant, i
sempre
tant
és bo. Sí. Doncs començarem per la següent pregunta i volem saber com arrenca el llibre, com arrenca El Caleidoscopi.
És interessant, almenys per mi. Es pot dir que llegir, soc una lectora empedreïda d'aquestes de més d'un llibre per setmana, i també per escriure. Sempre he tingut aquest coquet que tenen tantes, em sembla que més dones que nois, d'escriure amb llibretes, amb papers, el que sigui. I a més vaig tindre una infància bastant malaltissa, la qual cosa no em deixaven saltar ni córrer, i llavors l'únic que em podia permetre era llegir. I vaig començar a llegir des de molt petita tot el que replegava. Però el coquet de l'escriptura...
El portava dins.
El portava dins. I, no sé, potser per això em vaig fer mestra. He estat treballant durant 40 anys de mestra a Terrassa, a l'escola, i vaig fer totes les intencions possibles per continuar, possiblement continuar a la universitat. Però això va ser totalment impossible, i mira que vaig fer intents, eh? Però quan soc mare de 4 fills, en l'actualitat soc àvia de 7, a més, però aquests 4 fills jo continuava treballant. Llavors vaig provar d'anar a la universitat, i sí que feia assignatures. Quan no trobava els grisos que m'empaitaven, jo estava embarassada, o sigui, va, un desastre.
Ha tingut una vida molt intensa,
Molt intensa. Estic escrivint la meva primera novel·la, passat els 70, però és que és així, no? I com, tornant al que em preguntaves, com
sí,
va...
Com arrenca el llibre?
Com arrenca? Doncs arrenca d'uns cursos d'escriptura creativa que fèiem a Terrassa, precisament amb la Sílvia Alcàntara, que és una dona amb una gran... que transmet aquestes ganes, no? Llavors la Sílvia el primer que feia era... Ah, proposeu...
Temes?
Temes, proposeu, per fer un projecte. Jo començo i li començo a escriure i li porto a la següent quinzena, 4 coses, no? I ella em diu, Montse, això no és un relat, això és una novel·la. I d'aquí comença la novel·la. Però la novel·la també neix d'un personatge que és un personatge real, però jo no el vaig conèixer. Però d'aquests personatges que sempre s'han silenciat, i aquests silencis activen també, i et deixen, no sé, és com una crida.
Doncs ja que està parlant una miqueta d'aquest personatge, expliqui'ns qui és la protagonista.
Aquesta protagonista és una noia. El tema substancial, després en parlarem, no? Però sobretot és la pèrdua. És una noia jove que viu a un poble, Arenys, té una infància feliç, estima el mar, és una nedadora increïble, i aquesta noia comença la seva pèrdua en el moment just de la Guerra Civil, que perd, per una banda, els seus pares, per una banda, un noviet que se li va amb les joventuts llibertàries, no, l'acció catalana, em sembla, perquè tot aquest brugit ha estat molt documentat, moltíssim, perquè és la part que, diguéssim, que jo no coneixia. Té una part... Bé, bueno, després en parlem. Aquesta protagonista passa... quan arriba a l'adolescència... és això, que li trenca la vida la Guerra Civil, perd aquest xicotet. És adoptada o rebuda per uns oncles que des d'aquest moment li faran com de tutors, i comença aquesta lluita perquè veu els dos bàndols, com per una banda ella són els bons, i són els bons aquells que... Per exemple, ella ha vist el sacerdot i el vicari, que són arrossegats des d'Arenys fins a Arenys amunt pels peus, i quan arriben a dalt, rematats. Aquests són els bons, els altres són els dolents o així. I amb aquest dubte continuarà ella. Quan passa la guerra, coneix un vidu de Terrassa, fabricant... 13 anys més gran que ella, i una mica empesa pels oncles, que veuen un gran partit, oi? I un altre perquè aquest viudo té un nen petit, Ella va viure a Terrassa. Llavors, a partir d'aquest moment, doncs, hi ha un trencament de la llibertat del mar blau i tal, comparat amb aquesta Terrassa gris plena de fums, de pudors, d'olis, de...
I d'empreses tèxtils.
D'empresa tèxtil, aquest soroll, el soroll de les sirenes, és molt viu en aquest calidoscopi.
Doncs parlem també de quins són els temes que tracta dintre del llibre.
Mira. Doncs, sobretot, és aquest sentit de pèrdua, però també hi ha un sentit de soledat, d'amor, de desamor. Sobretot hi ha... Quan ella arriba a Terrassa, primer està molt, molt festejada, perquè és la dona d'un fabricant, i per unes circumstàncies que queden ben paleses al llibre, arriba a la ruïna. I llavors la gent hipòcrita, aquesta societat postfranquista i d'una burgesia pujada així, una mica com l'espuma, li gira la cara. I ella se sent molt, molt decebuda, torna a sentir aquell sentit de pèrdua constant que ha tingut i es reclou a casa. Quan ella sap que aquesta casa és l'últim reducte de pau i sospita que li serà arrebatada, es clou amb ella i decideix no sortir-ne i no sabem si aconseguirà. De moment, tira la tovallola.
Aquesta nena, aquesta noia que ens està descrivint en el llibre, té una part de mirada autobiogràfica o és totalment fictícia?
A veure, aquesta novel·la és... Ja et dic que diuen que les novel·les sempre tenen 4 o 5 veritats fonamentals, sèries i fortes, i el que més són mentides, mentides boniques, mentides que creem. Qualsevol autor crea, però no hi ha res que creïs que no estigui dintre de tu. O sigui, el que digui que no hi és part de tu, menteix. Ara, no és tant potser la noia, sinó l'envoltori. Per exemple, un avi que pot sortir són les veus dels meus pares, que també podien ser en aquella època i potser també van viure, fins i tot jo vaig viure aquest sentit de Terrassa, que algú m'ha dit, ostres, com deixes Terrassa. Però és que, primer que tot, hem de recordar que no sóc jo, que jo me l'estimo molt, que és la meva protagonista la que parla, perquè tota l'estona parla la protagonista. Aquesta protagonista del llibre és un monòleg interior. Per ser una primera novel·la he picat fort, o sigui...
Ha picat molt fort, molt, molt fort. Fins i tot amb el títol del llibre, perquè és curiós. El calidoscopi, per què?
Mira, fa gràcia perquè diuen que els autors, almenys, hi estan molt... He treballat a l'Ateneu de Barcelona durant molts anys, a part que sempre havia fet altres coses, però si una cosa tenia segura era el títol i el final. El que en diuen l'esquelet, el Mecano, que també en diuen. Tot això ho vaig treballar durant un any, però això en tot cas ja en parlarem. El títol el tenia clar. Per què? Perquè el calidoscopi, què és? És un cilindre negre que amb 4 vidres i uns altres xicarrons que volten per dintre, tu donant-li un petit gir a aquest calidoscopi, crees un món especial. Només girant aquests petits pots canviar la imatge. Tantes imatges em donarà aquest llibre com en aquest cas no oients, com lectors. Com lectors el llegeixin. O sigui, cadascú ha de trobar aquesta...
El seu punt de vista i la seva mirada.
El seu punt de vista, la seva mirada. D'aquí ve el calidoscopi.
Bé, doncs, per ser la seva primera novel·la, que s'està esplaiant, s'està sentint molt
sí,
a gust...
Enraonada, és el meu, també.
Ha estat un treball molt dur?
Sí, moltíssim, moltíssim.
De recerca, d'informació...
Moltíssim. Primer que tot, sobretot en la part d'Arenys de Mar. Aquesta he volgut ser fidel totalment. Jo coneixia Arenys de Mar, però evidentment no coneixia des del 1922 fins a la Guerra Civil, no. I vaig tenir, i haig de donar les gràcies a la gent de la Biblioteca Perafita d'Arenys de Mar, que em van facilitar documents, i després hi ha allò que en dèiem casualitats o causalitats, que una cosa em porta a l'altra, que començo a trobar cartes, començo a trobar informació, que jo em semblava que m'imaginava i resulta certa, trobo documents, i aquesta part, bueno, després el treball, penseu que l'Ateneu de Barcelona és molt estricte, i un any només el vaig passar treballant l'esquema d'aquesta novel·la. O sigui, tot plegat són 8 anys.
8 anys perquè vegi la llum al calidoscopi.
Perquè vegi la llum aquest calidoscopi.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Quin és el motiu que la va fer escriure?
A veure, sobretot hi ha com una mena de crida. De fet, els escriptors, hi ha la comunicació, per descomptat, però sobretot era la veu d'aquesta dona que va ser tan silenciada que era com donar-li veu. Donar-li veu a aquest personatge. Clar, serà la meva veu, allò que dèiem abans, no? Però em feia il·lusió de rescatar un personatge femení que m'agradava, vaja.
S'ha inspirat en algun escriptor o escriptora?
A veure, diuen, o jo penso, que potser la Virginia Woolf, amb aquest monòleg interior, per exemple, de la senyora de l'Aguà. Però també vaig estar, ja saps que llegeixo moltíssim, durant aquest temps vaig fugir de Mercè Rodoreda, perquè algú, amb molt mala idea, no era un piropo, em va dir Rodoreges, Montse. I llavors vaig dir, pues no. Doncs no me la llegeixo. Tinc tota l'obra d'ella. Vaig estar més aviat fixant-me en Espriu, que el llibre ja em poso moltes notes d'ell per empapar-me d'aquest sentit de cinera, no? I després Pla, per l'adjectivació del mar, que també... Aquests són els llibres on jo hi vaig fondejar o m'hi vaig submergir durant aquell temps, expressament. Després n'hi ha molts altres, eh? Però durant el temps d'aquell vaig procurar tenir a prop un entorn que em propiciés ella, perquè, fi al cap, és la veu. La veu era com una ventríloca, per dir-ho, perquè els personatges et posseixen. Em sembla que això t'ho deu haver dit més d'una gent, eh? I et rebutgen d'altres, o sigui... Sobretot l'antagonista.
Tenen vida els personatges.
Sí, totalment.
Jo des d'aquí, des del programa de matinades, sí que recomano als nostres oïdors doncs, que de cara a Sant Jordi que cerquin el calidoscopi de Montserrat Rossinyol perquè el gaudiran. Què els diria a vostès, als nostres oïdors, quan tinguin el seu llibre a les mans?
A veure, jo els diria que, com diu Espriu, que la veritat és un gran mirall partit amb molts bocins. Jo li diria que qualsevol d'aquests bocinets se'l fagin seu. Cada capítol d'aquest llibre és un color. Per tant, visquin aquests colors i emocionin-se amb aquests colors.
Ben segur que s'emocionaran. I ara, a veure si vostè té preparat, ja estem acabant l'entrevista, el seu proper projecte. Ha començat amb aquesta primera novel·la, El calidoscopi, que està sortint amb molta força, però segur que ja té alguna cosa al tinter.
Sí, acostumem a fer-ho, eh? Diuen, jo em sembla que era molt rara, jo. Però es veu que no. Es veu que quan una cosa et tira tant i passes tants anys, després hi ha un període com de parada, d'aquest llibre feia xup-xup, i el deixes perquè és terrible el que t'hi has donat de tu mateix, immediatament va començar a sortir-ne un altre. I el torno a fer amb tallers compartits d'escriptura sota les ales de la Muriel Villanueva, que és una tutora excel·lent i una gran escriptora també.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Hem escoltat a la seva escriptora del Calidoscopi, de Montserrat Rossinyol, de l'editorial Gregal. I són 159 pàgines que us recomanem realment que us el pugueu llegir, que gaudireu tant com nosaltres hem gaudit avui d'aquesta entrevista. Doncs, senyora Rossinyol, moltíssimes gràcies per la seva companyia.
Gràcies, Esther. Ha estat un plaer, totalment. M'he sentit com a casa.
Moltes gràcies.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada.
Bé, i nosaltres seguim, com sempre, amb el programa i quan comences aquest nou any, doncs tenim nous propòsits. I el propòsit d'aquest any, des del Centre de Teràpies Marina, és a veure si deixem de fumar, que estem gastant molts dinerons. Per parlar-nos d'aquestes teràpies, doncs, parlem amb Pere Reixac. Benvingut, Pere!
Hola, com estem?
Doncs bé, és un plaer tornar-te a tenir aquí de nou amb nosaltres, amb aquest nou any, amb aquests nous propòsits. Què els diries que hem de fer per deixar de fumar?
Pues mentalitzar-se, el primer, i voler fer-ho. Si et mentalitzes i vols fer-ho, és molt senzill.
Doncs parlem d'aquesta teràpia per deixar de fumar. En què consisteix?
Mira, això faig... O sigui, tenim un programa que vam fer amb la filla, que és un programa que són uns vídeos agafats d'internet, o sigui, no tenen cap història. I un cop ja es veu aquests vídeos, llavors fem una hipnosis fent forts aquests vídeos, els punts forts del que és el programa aquest. Llavors donem unes ordres que, en vez de tindre l'angoixa aquesta, el mono que li diuen, doncs quan et ve una situació així, en vez de posar-te de mal humor, però el que fa és riure. Riure't perquè t'estàs donant compte que estàs guanyant la guerra que està amb el tabac. És un sistema que va molt bé, té un tant per cent molt elevat de que funciona bé, i l'únic requisit és que es vulgui deixar realment de fumar. No hi ha més.
Des d'aquí, des dels programes de Ràdio Estel, volem deixar de fumar. Per fer-ho hem de trucar al 658-051-153. En què consisteix? Una sola sessió? N'hem de fer diverses?
No, això es fa amb una. Es fa amb una. O sigui, aquest vídeo és un vídeo que tira per terra tots els desitjos que tens de fumar. O sigui... jo fumo perquè em relaxa, però hi ha un moment en el vídeo que es tira per terra això. Jo fumo, jo què sé, 50.000 coses, no? Llavors, aquest vídeo en si, el muntatge del vídeo ve aproximadament a durar una hora i mitja, més o menys. La hipnosi la fem en mitja hora, més o menys, i després, a part, també poso unes agulles de acupuntura, que és per rebaixar una mica l'angoixa que tens, però hi ha vegades que no fa falta, és que ni fa falta, vaja, perquè la gent es dona compte que realment el que està fent és a l'índio, amb això de fumar. Jo m'he tirat 47 anys fumant. Llavors, quan jo vaig veure el muntatge aquest, és que vaig dir, és que ni m'ho penso, i porto ja 3 anys sense fumar. Precisament fa 3-4 mesos ara farà, vaig tindre un problema de cor, em van operar, i el primer que em va dir el cardiòleg, quan fa que has deixat de fumar? I li vaig dir 3 anys. Diu, doncs estàs aquí perquè fa 3 anys que has deixat de fumar. Si haguessis seguit fumant, no estaries aquí ja. O sigui, són una sèrie de coses que ho veus un cop ho has fet. O sigui, jo abans a mi em deien, és que el tabac, et passa això pel tabac. I jo deia, sí, que vas caminant pel carrer i caus, i la culpa és del tabac. O sigui, tota la culpa és del tabac, li donem al tabac. Però és que un cop he pogut sortir, veig que realment no és tan exagerat com t'ho volen posar, però és un canvi tan radical, no t'ofegues. O sigui, pots caminar i no et canses com el que cansava abans. Puc pujar escales, puc baixar escales. Tinc millor olfacte i millor gust. O sigui, és una sèrie de coses... No em fa pudor la roba, que abans jo no ho notava. I ara, com ve un fumador, a 2 quilòmetres ja ho estàs notant. O sigui, és una sèrie d'avantatges que fins que no ho fas, no ho notes. A part, que les comptes de... Per exemple, jo, en el cas meu, jo m'he gastat més de 70.000 euros en tabac al llarg de la meva vida. Això és una animalada.
Això són molts diners que es podien aprofitar per fer una altra cosa.
Molts. Jo vaig boig per comprar-me una Harley fa molts anys i ara resulta que li he ficat foc a 4 Harleys amb el que m'he gastat amb el tabac. Això és exagerat, de veritat.
Doncs aquests són el nou propòsit per aquest any 2019. Hem de deixar de fumar, invertir molts diners i perdem amb salut. Truqueu al 658-051-153. I parlant de que hem perdut molts diners per comprar tant de tabac, què és el que costa fer aquesta teràpia per deixar de fumar?
150 euros són.
Només? Només són 150 euros.
Només, sí. Amb 150 euros i un de matí o una tarda, yes. Nosaltres estem a Blanes i hi ha gent, em va vindre una senyora que va sentir Radio Estel i va sentir l'anunci aquest, i em va vindre de Lleida. Bueno, pues, m'han vingut ja de Lleida com 10 o 12 persones, i s'ho prenen com que se'n van a fer una excursió a Blanes i de pas treure's el tabac. I m'han vingut famílies que se'n van a la platja mentre el pare o la mare s'està traient del tabac. O sigui, és una meravella, això.
Doncs a totes aquestes persones que ens estan escoltant, a les famílies que estan fumant, volen deixar de fumar? Doncs truqueu al Centre de Teràpies Marina al 658-051-153. També, Pere, hi ha moltes persones que aquests primers dies de l'any, aquest primer mes de l'any, del mes de gener, estan dient, oh, és que, clar, m'he engreixat els torrons, he menjat molt. Podem aprimar-nos una mica?
Sí, també fem la banda gàstrica virtual. La banda gàstrica virtual és un sistema que se li fa entendre al cervell de que ens hem posat una banda gàstrica virtual, si és la banda gàstrica quirúrgica, que és una reducció d'estómac. Llavors, a base d'una sèrie de gravacions, el cervell agafa la costum de canviar els hàbits alimentaris. És un sistema que no és per perdre quilos en 2 dies, és un poc a poc, ja anirem fent, i vas perdent quilos fins que tu creus que tens que deixar de perdre quilos. O sigui, no fa falta fer dieta, no fa falta fer esport, no fa falta fer res. Evidentment, si es fa una mica de dieta i una mica d'esport, doncs tot funciona millor. Però està dissenyat, és una patent que és argentina, però està dissenyat perquè no facis absolutament res fora del que ja estàs fent actualment. El que passa que passes a menjar doncs, una quarta part del que menjaves abans. El únic inconvenient que té la banda gràfica virtual és la cortisona. Si tens el problema, com he tingut jo, de tindre que prendre cortisona, amb la cortisona no pot. Però també el que puc dir jo és que jo vaig baixar 18 quilos amb el sistema aquest, m'ha anat borrat de cortisona durant 2 anys, em vaig agafar 20 i pico, i ara, sense fer absolutament res, estic tornant a baixar sol, sense fer absolutament res. Això vol dir que el meu cervell ja s'ha adaptat al sistema aquest d'alimentació.
Perquè una de les peticions que fa la banda gàstrica virtual ho feu a través d'hipnosi.
Sí, és una relaxació profunda. Hi ha gent que arriba inclús a entrar en hipnosi, però no, aviam, està dintre del camp de la hipnosi, però no és una hipnosi. Hi ha un sistema que també ho fem, el que passa que és massa exagerat, que realment recrees una operació real amb hipnosi. Posa la persona en hipnosi i recrees com si realment se li estigués fent la hipnosi. I aquesta persona, quan la treus de la hipnosi, està convençuda que l'han operat. Però és un sistema molt, molt radical, molt radical. Aquest de la banda gàstrica virtual funciona molt bé, però la gent es té que mentalitzar de que, bueno, no és les dietes que hi ha màgiques que perds 10 quilos en un mes ni res d'això, no. Això són les gravacions, tu només tens que escoltar les gravacions i a poc a poc vas canviant els hàbits.
Precisament és on volia arribar. Aprenem a menjar correctament.
Sí.
A menjar poquet a poquet.
Dic que tu ho saps bé, més o menys, no, això?
Ho sé una mica. A menjar a poc, no córrer, i t'atipes abans, perquè el nostre cervell triga uns 20 minuts en saber que el seu estómac està ple. Per això és convenient a menjar a poc.
Aquí està. I m'estaga molt.
I m'estaga moltíssim, exactament. Doncs recordem tant la teràpia per deixar de fumar com la teràpia per apripar-nos. Podeu trucar al Centre de Teràpies Marina 658-051-153 i són els propòsits per aquest 2019. Gràcies, Pere.
Vinga, vosaltres.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902-020-412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902-020-412. Pels que us costa dormir. In the
heat of the night. I fins aquí el programa d'aquesta nit. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosàs. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis. I'm feeling motherless somehow. Stars with evil eyes stare from the sky.